3 minuts ens separen de les 2 de la tarda. Comencem una nova edició dels 100 anys fent vi, al programa commemoratiu del centenari de la cooperativa de Falset i Marçà, que us acompanya doncs cada dissabte des de les 2 i fins a 2:15, aquí en directe a la sintonia del 107.6 de la freqüència modulada a Ràdio Falset. Comencem doncs, com sempre, sabent quins són els continguts del programa d'avui.
Lo sumari. A l'Espai La Cooperativa al Dia parlarem de la moció de suport a les cooperatives, aprovat per l'Ajuntament de Falset en el ple d'ahir divendres. Anirem al tros amb Josep Maria Cots i sabem la situació actual de la Verema, entre d'altres coses. A les rondes del vi parlarem amb Jaume Arnella. A l'Espai Darrere d'un vi parlarem amb Josep Pellijà. Sobre l'Ètim 100 i el tastarem en directe. La Ruth Troiano ens portarà les novetats de la xarxa a l'Espai Ètim en Viu. I acabarem esperant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Bé, doncs ara que ja sabem quins seran els continguts del programa d'avui, entrem en matèria i comencem per saber quines són les novetats de la cooperativa.
La cooperativa al dia, amb Iona Colom.
Ahir la nit es va celebrar un ple ordinari a l'Ajuntament de Falset, on es va aprovar una moció en suport a les cooperatives dins de l'any internacional del cooperativisme i en un any molt especial per a la nostra cooperativa, la del seu centenari. Us llegeixo un fragment de la moció d'aprovada. La resolució 64/136 de l'Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com l'any internacional de les cooperatives i s'insta als estats membres, com també sol·licita a altres institucions públics i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució d'aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l'any internacional, les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor, reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i el seu entorn. Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietats dels seus integrants, que la gestionen per benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l'economia catalana, l'agricultura, el comerç, la cultura, l'energia i l'ensenyament. Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d'una forma o una altra a una cooperativa, i l'activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena economia mundial. A Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que conjuntament aporten el 4,5% al PIB català. Les cooperatives són generadors d'ocupació i en el període més sever de la crisi econòmica actual, entre el 2008 i el 2011, l'empresa cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que el conjunt de l'economia catalana. En l'actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que reuneixin els principis i els drets característics que demostren diàriament les cooperatives.
D'acord, doncs, seguim endavant. Ja ens han posat al dia una mica de quines són les notícies de la cooperativa. Estem en plena campanya de Verema, per tant, és moment d'anar al tros.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queral, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bé, bona tarda a tots. Estem en temporada de Verema, però sí que també el departament ens envia 4 notes de la temporada de l'avellana, que ja s'està replegant sobretot al Baix Camp, i de, com no, de l'oliva també. A l'avellana es preveu un 40% de disminució respecte a la collita l'any passat, més que res provocat per les baixes temperatures que hi va haver al desembre i també les humitats que hi va haver en el moment de la pol·linització. I en quant a l'oliva, podríem dir moltes coses, però la sequera d'enguany molts olivers no valdran ni la pena anar-los a collir, no? De fet, la collita seria, en principi seria superior a la de l'any passat, perquè l'any passat va ser una collita nefasta, però la sequera farà que moltes comarques o moltes finques on no han tingut possibilitat d'aigua, la collita baixi estrepitosament, qui no diu el 100%. Parlem de la nostra Verema, que ja podríem dir que estem quasi a l'equador de la collita del Rim de Falset i Marçà. S'han bermat ja les varietats de l'ull de llebre, el cirà, el merlot, la carnatxa blanca, el macabeu i alguna varietat petiteta d'altres blancs que hi ha, blancs una mica despistats, no? La collita sembla ser que pels quilos que s'han pogut entrar tindrem un 20% aproximadament, entre un 15 i un 20% menys de collita que l'any passat. El que sorprèn amb aquesta collita és que la garnatxa que li donàvem un final de verolada una miqueta polèmic s'està posant a to. El vermell que s'estava veient últimament s'està posant negre, està agafant color, i varietats que teníem pronosticat que no les arribarem a collir o que tindrien, que estaria tot marfit o no sortiria res, s'estan entrant. Lo qual vol dir que la qualitat del vi en un principi doncs serà superior a la que s'esperava, no? Podríem dir en quant a quantitats de quilos que s'han entrat, l'ull de llebre uns 94.000, l'any passat uns 100.000, el Syrah uns 56.000, l'any passat uns 65, el Merlot l'any passat uns 206.000 quilos, enguany uns 166, i bé, altres, i la Garnatxa Blanca, no tenim quantitats encara estipulades de la Garnatxa Blanca, és el més que van entrar, encara no van donar els quilos. Però bueno, aproximadament la disminució serà entre el 15 i el 20%. Cal dir que també ja han començat a acollir la Garnatxa Negra i que, bueno, per l'últimament se va avisant a la gent que ja la puguin anar acollint. Bé, anem amb altres temes, que continuï bona verma i fins la setmana que ve.
Bé, doncs, com heu pogut veure al principi, avui hem canviat una mica l'ordre de continguts del programa. Així doncs, avui, després d'anar al tros, serà el moment de les rondes del vi.
Les rondes del vi.
Bé, bona tarda a tots. Escolteu aquestes paraules: música folk, romansos, festes majors, tradicionarios, orquestina galana, espirituals negres. Estem parlant d'una persona que ja molts coneixem, que l'hem conegut, i que, bueno, a més va estar falsent no fa massa anys, que va fer el pergó de festes, no? A l'altre costat del telèfon me penso que tenim el Jaume. Jaume, és veritat?
Hola, de Buscuar, bon dia i bona hora.
Bueno, bon dia, home, bona tarda, molt contents de saludar.
Bona tarda, depèn de l'hora que diguis.
Sí, bueno, és aquella hora que no saps prou bé si estàs a punt de tirar o encara estàs al tros que estàs arribant, si és el dia, la tarda, bueno, bon dia, bona tarda, no? Jaume, a més tens la creu de Sant Jordi, no?
Com dius, que no em sento massa. Que,
A més de tot això que he dit, que ets un cantant folclorista, te van donar la creu de Sant Jordi per tota la teva trajectòria musical.
Bueno, sí, són coses que a vegades fan, vull dir que no... Mira.
No,
pots comptar.
Bueno,
aquí tothom es pitja el carro com pot, saps? I a vegades surt millor, i a vegades surt pitjor, i a vegades t'ho reconeixen més, i a vegades t'ho reconeixen menys. És com a tot arreu, és com sempre.
Jaume, un dia apareixes al Priorat. Tu vas néixer a Barcelona, però tot un dia apareixes al Priorat i t'hi quedes una temporada, concretament a Cornudella.
Sí,
què m'ho has de dir? Què m'ho has de dir del Priorat, va?
Com?
Què m'ho has de dir, el Priorat? És una comarca que et va agradar, te continua agradant?
És una comarca que em va encantar, perquè normalment la gent té tendència a anar cap al nord a buscar les coses més verdes i coses així, però resulta que aquí, un cop ho tastes això, et crea addicció, eh? És com els rovellons, se'n fan menys, però els que es fan són gustosíssims.
No cal dir.
La cosa de secar, vull dir, és... I sí, jo he fet amics, a Cornudella, que quan hi vaig viure, que ja d'això ja deu fer, no sé, 30 anys, potser.
Bueno, però...
És a dir, potser una mica més de 30. Però bé, jo quan es va morir en Franco jo estava allà.
Per si a casa, no? Estaves més amagadet.
Gravat, sí. I després vam fer unes rondes del vi.
Les rondes del vi, tu has dit la paraula, rondes del vi, la timba de les cartes, són paraules que molta gent recordaran. Ja hem anat explicant aquests dies que, bueno, quan te van proposar a tu per participar o parlar d'aquest projecte que tenim a la cooperativa de fer un vídeo en motiu del centenari, el Jaume Arnella, la música del Jaume Arnella, clar, molta gent no sabia qui era, sobretot la gent jove, els més grans sí, van dir que sí, no? I quan te van... Sí, home, quan te van comentar el projecte del vídeo que volíem fer a la cooperativa, te va agradar l'idea, no? És veritat, i a més hi vols participar.
Sí, home, i tant. Jo trobo que és una idea que és molt bonica, molt divertida. I a més, jo el falset aquí, ja ho has dit abans, jo havia vingut i fet aquí i un pregó, i per fer el pregó em veu explicar moltíssimes coses i em vaig quedar, doncs, molt gratament impressionat d'aquí. I llavors, doncs, ara quan em van dir això, dic, home, ja m'hi apunto.
Doncs vinga, Jaume, ens veurem d'aquí pocs dies i ja anirem en contacte perquè t'hem de passar el guió del vídeo aquest, on tu participaràs, i bé, ja ens veurem d'aquí pocs dies a Falset. Jaume, Que tinguis un bon dinar i bona tarda i fins molt poquet, fins molts pocs dies que estaràs per aquí.
Ja tinc ganes de que comenci a filmar el vídeo, de començar a filmar el vídeo aquest.
Vinga, no pateixi.
I cantar amb tots plegats.
Vinga, doncs tots cantarem i veurem bon vi. Gràcies, Jaume.
Entesos, apa-la, a reveure.
A reveure.
Adéu-siau.
Bé, doncs donem les gràcies al senyor Jaume Arnella per aquesta trucada. Com sabeu i com explicava Josep Maria la setmana passada, ell també col·laborarà amb aquest vídeo participatiu de les rondes del vi. És ara moment de fer el tas i avui saber qui s'amaga darrere d'un vi.
Darrere d'un vi.
I avui ens acompanya el Josep Pellejà Micola. El Josep va néixer a Falset l'any 1954. Ell va ser celler encarregat de la cooperativa durant 9 anys, de l'any 1980 a l'any 1989, tot i que ell havia treballat fent algunes campanyes de verema anteriorment. Va treballar amb l'enòleg, abans també anomenat el químic Miquel Doñate, que a banda de Falset treballava a Capçanes, Marçà i altres pobles del Priorat. I bé, amb el Josep coneixerem anècdotes de la seva estada a la cooperativa i tastarem el vi Etimsen, que es va presentar el passat diumenge. Ja sentíeu soroll de copes, perquè estan aquí el Josep Maria i la Iona preparant aquest Etimsen per poder-lo tastar. I bé, abans de començar a parlar amb el Josep, us farem unes petites pinzellades de en què consisteix aquest Etimsen. L'Etimsen és el vi commemoratiu dels 100 anys de la cooperativa i en el qual s'ha volgut fer un cupatge dels tres mètodes d'elaboració diferents que s'han seguit durant aquests 100 anys de la cooperativa. Aquests tres mètodes són els següents. El primer consisteix en el mètode que s'utilitzava antigament, de vermar la garnatxa i la carinyena conjuntament, i de fer el procés d'elaboració del vi també alhora. Després tindrem possibilitat de conèixer més en detall això amb el Josep, que ens ho explicarà. El segon mètode consisteix en el mètode de la maceració carbònica, que també després aprofunditzarem una mica més. I el tercer mètode seria el que s'utilitza actualment, de vermar les parcel·les per separat i de fer les fermentacions també separadament, i després un cupatge doncs, d'aquestes diferents varietats. Doncs bé, una vegada feta aquesta petita explicació de en què consisteix doncs, aquest Etimsen, anem a parlar una mica amb el Josep Pellejà. Josep, bon dia.
Hola, bones tardes.
Bé, Josep, els més joves coneixem la teva faceta de vigilant municipal més que res. I bé, ens havia passat desapercebut que en el passat havies treballat a la cooperativa. En què consistia la teva feina?
La meva feina, bueno, vaig ser encarregat de la cooperativa, com bé has dit, durant 9 anys, encara que abans havia treballat. Vaig entrar, doncs, ensenyat de les mans del meu sogre i a partir d'allí, doncs, ell va plegar, que es va jubilar i llavors me va quedar lo Miquel Doñate, que va ser, doncs, un gran mestre. Era un senyor, que jo sempre he dit, ha avançat el seu temps.
Sí, deies que havies treballat al costat del Miquel, un dels primers enòlegs que va creure i potenciar els vins del Priorat. Quina és la teva experiència al seu costat?
Bueno, la meva experiència al seu costat és bestial. És un home que era molt, molt senzill, molt humil, i ha d'aprenés molt. Hi havia moments que inclús arribaves a pensar aquest home, no sé si s'ha begut l'enteniment, perquè t'explicaven les coses que, clar, us estic parlant de 30 anys atrás. I he vist el que he vist ara i dius, és que a mi això ja m'ho explicava ell i et quedes paradíssim. Llavors, una de les coses que vam fer, que us puc dir que amb una sabata i una espardenya, perquè no hi havia gaires coses més a la cooperativa, perquè recordo que en aquelles èpoques tot eren, ara parles d'això i et diria que aquesta gent són bojos, les aixetes totes eren de coure, això és impensable, els filtres que teníem tots eren de coure, tuberies de coure, això era vereno, és que el vi és vereno, no? I amb aquests sistemes, en aquesta manera rudimentària, ell va demanar uns filtres d'acer inoxidable perquè volia fer una prova. La prova va consistir en fer un vi de maceració carbònica. Vam ser els primers d'Espanya de fer-ho. S'havia de posar el raïm sencer, rapa i tot baix amb un cub. Ell me deia, lo ideal seria que aquí tinguéssim una cinta, que ara hi ha bodegues que en tenen, llavors això, dir això et dic, com si que també és boig, i poguéssim passar els raïms per la cinta i treure també els grans, sense trencar-los, treure també els grans, i bueno, com que aquest sistema era inviable, però ell t'ho deia, doncs el raïm sencer baix amb un cub. Maneres de fer-ho, ell ho volia fer a zero de sulfurós, clar, allò no s'haguera conservat, vas posar en contacte amb una indústria de Martorell que feien gel carbònic. I aquell gel eren uns glaçons a 92 graus baix zero, era bestial, quan se desfeia era carbònic, i vam agafar amb tubos gel, que, o sigui, gas carbònic liquat, i llavors el gel era per refrigerar i el gas per anar-lo injectant dintre en vez del sulfurós. Bueno, vam fer aquesta prova, vam seleccionar una mica el raïm i llavors amb els encerats tot sencer baix el trull. Quan se va acabar, doncs ho va presentar en un concurs a Espanya i va guanyar. Va ser el primer premi d'Espanya. Clar, en tot allò, el vi va sortir amb un gust de plàtan, tot aromàtic, tot una sèrie d'olors que dius, bueno, impensable en tot l'altre vi, perquè ell sempre em parlava, és que hauríem de vermar coses a part, la cranatge a part, la caranyena a part. Bueno, això era bueno, inviable en aquells moments, no? I allí doncs, va poder seleccionar mitjanament el que van poder des de caranyà, o sigui, granatge, i es va fer majoritàriament de granatge. Quan això ho vam tindre tot fet, ja t'ho dic, va sortir molt bo, molt gustós, però ens va fallar el mercat. Se va arribar a embotellar, hi va haver gent que li va agradar molt, però el mercat no estava preparat per això. I vist el que he vist, doncs ara sí que potser haguera funcionat d'una altra manera. Lògicament no es va perdre, perquè aquell home sempre a mi em deia que l'anòleg, en aquelles èpoques ells ens anomenaven químics, però nosaltres, doncs, entre nosaltres era l'anòleg, ell sempre em deia, l'anòleg és igual que un pianista. Si amb força tecles la música surt millor. Com més vins tenim, no s'amoïneu que això no es farà molt bé. I ell això ho arribava a copatjar amb altres vins, i esclar, guanyaves amb aroma amb un altre que, bueno, li aportaves amb aquest. No va marxar d'una manera, però va marxar d'una altra. I ho vam fer durant diversos anys, però continuava fallant. Com a Mercedes Carbònica, fallava el mercat.
Aquest ha sigut un dels mètodes que s'ha utilitzat per elaborar aquest Tètim 100, aquest vi commemoratiu del centenari de la cooperativa. Tenim també al telèfon a la Marta Ferrer, que ella actualment és l'enòloga d'aquí de la cooperativa de Falset i Marçà. Marta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Josep ens explicava una mica com antigament s'utilitzava aquest mètode de la maceració carbònica. Actualment la cooperativa l'està utilitzant també per algun dels seus vins?
Sí, bueno, com podeu veure, amb l'Etim 100 s'ha utilitzat, i bé, també és el que diu el Josep, no? Que doncs, el Donyate ja era un senyor molt il·luminat, perquè realment té que de sorpresa de que ja fes aquest tipus d'elaboració, no? Que actualment tampoc no canvia tant de la manera que la feia ell. Sí que és veritat que nosaltres tenim molts més medis.
Sí, sí, sí. Un altre dels mètodes també que s'utilitza és el que s'utilitza actualment, no? De vermar les parcel·les per separat i tractar les varietats per separat, fermentar-les per separat. Ens expliques una mica amb què consisteix aquest mètode, doncs, que avui és el més popular, per dir-ho d'alguna manera?
Aquest mètode, el principal punt és la maduresa del raïm. Centra doncs, la garnatxa per separat, quan està al punt òptim de maduresa, és a dir, té el seu grau i la seva acidesa adequada. També centra la carinyena posteriorment, també amb un grau i una acidesa adequada. És a dir, vas entrant varietat per varietat segons el seu estat de maduresa. Llavors arriba a la cooperativa, se posen dipòsits diferents, cada varietat, i se vinifica amb dipòsits diferents.
Abans d'entrar una mica al que seria la nota de tast d'aquest vi, recordarem que aquest vi està elaborat únic i exclusivament amb les varietats autòctones, un 60% de granatge i un 40% de carinyena. Hem dit que estava elaborat amb tres mètodes, n'hem explicat fins ara dos, el de maceració carbònica i l'actual. I tenim un altre que ens podrà explicar el Josep, que era el que s'utilitzava potser més antigament, que era vermar conjuntament la garnatxa i la carinyena i feia el procés de vinificació tot junt. És així, Josep?
Tot conjunt, perquè no podíem separar, no hi havia manera. Una, perquè s'hauria hagut de vermar com se fa ara, en primera granatxa, encara la carinyena, o viceversa, i esclar, la gent això en aquelles èpoques no van tenir. Llavors, clar, perquè ell deia, home, sí, inclús se va arribar a intentar de dir, mira, tenim dos màquines, jo li deia, anem al tanto, perquè en les màquines vam arribar a fer unes unions amb les tuberies per poder, a vegades se n'averiaven, poder anar d'un costat cap a l'altre, no mos servia massa. el tema era Bermar diferent, i Bermar diferent en aquelles èpoques la Junta i el personal no estava pel tema. Llavors s'havia de barrejar, i es barrejava tot, amb una finca que començaven i tot el que hi havia cap dintre. I esclar, no hi havia manera de separar-ho, no tenies altra solució.
Doncs com dèiem, l'Etim-Sen és la fusió d'aquests tres processos diferents d'elaboració. Què s'ha buscat, Marta, amb aquest vi?
Bé, amb els tres processos d'elaboració diferents s'ha buscat una complexitat, no?, que és el que deia el senyor Doñate, és dir, buscar molts tipus diferents de vi, que llavors, clar, el producte final et queda aromàticament, gustativament, tot te queda molt complex, no? Hi ha una gran gamma d'aromes, en boca doncs, també aquests aromes els tornes a trobar per via retronasal, i a més doncs, és molt untuós, molt suau, la gent el pot veure i disfrutar.
Marta, nosaltres tenim a la copa i el vi però a punt de tastar, tu ho hauràs de fer una mica virtualment, no? Bé, ja l'has tastat, no? Si el posem en un fons blanc, déu-n'hi-do el color i la capa que té, no?
Sí, és molt intens.
És el primer que podríem apreciar d'aquest vi. Si mos el posem en nas, de fet l'hem tingut decantat un bon rato, avui la gent no ha sentit el pum del tap, perquè hem volgut decantar-lo i que veiem que s'obrís. S'ha de decantar, no, aquest vi?
Sí, s'ha de decantar i s'ha d'estar una estona que s'obri i que explotin tots els seus aromes i tot el que en ell amaga, no? Perquè...
Què trobem en boca?
En boca, pues bueno, continuaríem trobant el que es troba en aroma, vull dir, se troba, em sembla que tinguis com una pansa en boca, vull dir, allò, aquells aromes doncs, de les fruites, dels especiats, del sotabosc, no? En boca també pots tornes a trobar tot el que aromàticament representa aquest vi.
Bueno, podríem fer ja el que representa per nosaltres són 100 anys d'història, i veiem que el puguem disfrutar doncs, per molts més anys, no? T'agraïm que t'hagués deixat un moment el treball que estaves fent, per, bueno, també estar present aquí d'una forma amb nosaltres, i bé, continuar treballant per aconseguir un dels millors vins, no? També recordar als socis que molts ja els van baixar a buscar el diumenge, però aquells que encara no han vingut a buscar-lo, els de Marçà que passin per Marçà i els de Falset que passin per Falset, les dues botigues, i també que el puguin disfrutar a casa, que el puguin tastar. Gràcies, Marta, i mos veurem ja, bueno, no cal dir-ho, demà mateix, no? Vinga, gràcies, adeu.
Doncs molt bé, agraïm a la Marta doncs, també la seva col·laboració per conèixer una mica més aquest Etim-Sen. Seguim una estoneta més amb el Josep, que encara el tenim aquí amb els estudis. Bé, dèiem que aquest és un vi commemoratiu del centenari. Tu que has estat uns quants anys elaborant vins, creus que s'ha aconseguit representar una mica la història de la cooperativa dins d'aquest vi? Recorda els vins antics o és més aviat un vi modern?
Són diferents, eh? Són vins més moderns. Clar, nosaltres pensem que no teníem grups de refrigeració. Teníem un tanc, que en dèiem, que allò era per refrigerar el vi per embotellar, però no per refrigerar most. Clar, el tema, allí van fer proves quan se va enderrocar tines de ciment, que si no recordo malament van ser 5 al principi, se van posar tines d'acer inoxidable. El Doñate mos les demanava en camisa. Hi havia gent de la Junta, sí, amb ell comprem una camisa. Bueno, va, et quedaves, bueno, anècdotes que no cal parlar-les ara. A ell se referia, esclar, la camisa són dos parets d'acer inoxidable i dintre passen una sèrie de tubs que circula l'aigua freda, no? Clar, si amb això es necessita un grup de fred, digue-li fixo, digue-li que autotransportable, en aquelles èpoques se podia també transportar més petits, ara suposo que el deveu tindre fixo, no?
Sí, va
amb ordenador.
Bueno, avui secrets amb la informàtica no n'hi ha.
Llavors això era inviable. Què podem fer, Josep? Clar, no hi havia camises, l'aigua no es podia recuperar. Bueno, doncs dic, jo una solució que hi veig o és tirar l'aigua del pou, que sortia una mica més fresca, o bé refredar-la a la nevera, que pensa que et costava unes 17-18 hores baixar-la a una temperatura adequada perquè fos freda, no? Llavors, clar, la tiraves, ja l'havies perdut aquella aigua, bueno, manera de recuperar-ho, venga baix, van fer uns anelles a les tines i de, allí amb unes mangueres, amb uns cossiols a recuperar l'aigua, uns pantanos d'aigua per aquell celler, que allò era impressionant. Perquè els recs, llavors encara els fèiem servir per descobar el vi. No podíem treure l'aigua al rec i tirar la cloaca. Bueno, i allò era espectacular, un sacrifici. Total, que es va aconseguir un vi rosat a molt baixa temperatura de fermentació i, clar, allò ja la gent ja van començar a veure's de la Junta que sí, que la qualitat del vi canviava, que és el que ara està passant. Si tu, ell que feia el contrast del Vermà Ventar per tema del clima, no? Que ja refrigeres una mica el clima. Ara, pràcticament, doncs és igual, toca Vermà, se verme i es refrigera. Clar, ara hi ha grups de fred, procures que la temperatura no et pugi i, lògicament, aquí ho tens a la copa. Molt més bo. O sigui que, en certa manera, ara, clar, lògicament, clar, aquest és el seu mèrit, molt, però és que en aquell temps fer algo que tingués un dos dits de front també tenia el seu mèrit, potser més cara. Però bueno, si ara, si no que no es pot, ni que tinguis 20 botelles velles, no es pot comparar perquè aquest vi no seria bo. Ja no el pots contrastar, no?
És diferent.
Jo suposo que en aquell temps se feia el que es feia pel que hi havia i ara, doncs, déu-n'hi-do. És molt més aromàtic, molt més degustatiu doncs, a l'any, al moment que el fas.
Ho vam explicar el diumenge, que vam, en certa manera, inaugurar l'exposició d'anyades velles, per d'una forma o altra, que des de la Fira del Vic es pot veure, no? I també vam explicar que, bueno, la reserva que avui fem no es fa com tot això que tenim detrás. Detrás teníem, quan explicàvem, les botes. Ja. Tenim 100, 200, 300, 400, 800, no sé quantes botes que vas fent la vida de criança, que han acabat la Tim Granatge, la Tim Sirà i tot això. Abans no. Josep, com ho feu, la vida reserva? Amb botes petites no, oi?
No,
ho vas explicar. No.
Eren unes botes de 640 litros, que en deien bocoix, i, clar, allò el donyat deia, bueno, aquí la fusta ja ha acabat la seva virtut, no ens serveix de res. Tenim aquí per fer fotos, és molt bonic, com les tines grans al celler, eren molt boniques per fer fotos, però ja no servien. Se servien per dipòsit. Diu, bueno, doncs aquests bocois mos serveixen perquè dintre hi havia unes mares, no les tocàvem, i s'arribava fent solatge, que et diré, hasta de 20 centímetres, de mares dintre de birranci, al no tocar allò és el que et feia canviar el gust al vi quan li posaves. Ja t'agafava de tot lo vell, però el que és la bota en si no t'aportava res. Clar, avui dia, bueno, suposo que ja ho podem dir, avui hi ha virutes, ja se poden agafar 100 gustos en moltes maneres. Llavors hi havia uns xarops, i, bueno, també, a cada època hi ha hagut el seu i hem anat trampejant amb el que ens hem trobat, perquè se feien copatges de birranci i molta gent et dirà el birranci s'hi posava granatge, doncs sí, el birranci, quan fas un copatge o en reserva, s'hi posava una mica de granatge per trencar una mica aquella gran secor que podia tindre aquests vins de tant temps en aquestes botes, que tenien una secor impressionant, no? I llavors el posava una mica de la granatge, que al paladar, doncs, no notaves pas que hi havia granatge, perquè amb 6.000 i pico de litres, posar-hi 60 litres, no es nota, i en canvi, amb l'August, en pic fes la proveta de les proves, dius, hosti, com ha canviat això. Bueno, vivències amb aquell home que no en vulguis més, com fèiem.
Com veieu, ens ha acompanyat avui el Josep Pellejà, ell va estar treballant durant més de 10 anys a la cooperativa, ell va experimentar, doncs, algun d'aquests mètodes que s'han utilitzat per fer aquest Etim 100, que recordem doncs, que és el vi commemoratiu del centenari de la cooperativa i en el qual s'han volgut fusionar doncs, els tres processos d'elaboració doncs, que s'han utilitzat durant més temps en aquest segle de vida de la cooperativa. Aquest vi Etim 100 és una edició limitada. Josep Maria, si algú està interessat en aconseguir aquest vi, com ho pot fer?
En principi és una edició molt limitada, no està a la venda. Sí, s'ha fet per professionals, per institucions, per gent que t'interessa veure les coses que poden fer i pels socis. N'ha sortirà més de mig del centenari. I ara la Marta ja està trampejant, què en farem, un dolç, hi haurà altres vins, vull dir que cada soci tindrà i els altres sí que estaran a la venda. Són oportunitats. Aquests eren molt pocs litres que hi havia, per tant, més no es podia fer, per tant, els socis ne tindran i alguns... Serà difícil aconseguir-lo, ja sé que molta gent el vol aconseguir, però bueno, era un producte limitat i per tant no n'hi haurà per tothom.
Bé, doncs llavors podem dir que som uns privilegiats avui de poder tastar aquest Etim 100 aquí en directe a les zones del 107.6 de la freqüència modulada. Donarem les gràcies al Josep per haver-nos acompanyat i abans de despedir-lo li demanarem que ens doni un número de l'1 a l'11 per saber qui és el guanyador de l'ampolla de vi que sortejàvem la setmana passada. Així doncs, si ens diu un número de l'1 a l'11, Josep?
L'11.
Doncs el número 11, l'Amparo Ferrer, s'emportà l'ampolla que sortejàvem doncs, la setmana passada. I bé, aquesta setmana també farem el nostre espai per fer un sorteig d'una ampolla. Serà l'Etim 100, en aquest cas. Així doncs, esperem força participació perquè, com el Josep Maria ben bé ens ha recordat, es tracta d'un vi força exclusiu, d'una edició molt limitada i del qual, doncs, bé, és el record d'aquests 100 anys de la cooperativa. Josep, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Haguéssim estat molt més temps recordant anècdotes doncs, del teu pas per la cooperativa, però a la ràdio el temps se'ns tira a sobre de seguida. Moltes gràcies.
Les que s'han quedat. A vosaltres. Vinga.
Doncs seguim endavant, anem ja per la recta final. Esperonem el programa.
Esperonem el programa.
Quants processos d'elaboració s'han volgut fusionar per fer l'Etim 100? Tornem a repetir. Quants processos d'elaboració s'han volgut fusionar per fer l'Etim 100?
Bé, ja veieu que no és una pregunta molt difícil, volem que participeu i que tingueu tots l'oportunitat de guanyar aquest Etim 100. Com bé us deia la Iona, la pregunta és ben senzilla. Quants processos d'elaboració s'han volgut fusionar per aquest Etim 100? Podeu enviar les vostres respostes per correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm.
Ja sabeu l'adreça 100anysfentvi@radiofalset.fm, el 100 amb números, i teniu temps per respondre la pregunta fins al proper divendres a les 6 de la tarda. Ara sí, arribem al final. I bé, amb això acabarem el programa d'avui. Donem les gràcies, com sempre, al Josep Maria Cots, a la Iona Colom. Ens sap greu, però la Ruth Troiano s'ha quedat avui sense temps, per tant, sense Etim en viu. També donarem les gràcies al Josep Pellejà per haver-nos acompanyat en directe aquí als estudis de Ràdio Falset i a la doncs, participació de la Marta Ferrer i del Jaume Arnella via telefònica. Recordeu que podeu escoltar el programa en diferit demà, diumenge i dilluns a partir de les 9 del vespre aquí al 107.6 de la freqüència modulada i també hem d'agrair doncs, la col·laboració avui a la part tècnica del Gerard Sánchez que sense ell doncs, no ens haguéssiu pogut escoltar. Res més, us emplacem a la setmana que ve, ja ho sabeu, 100 anys fent vi cada dissabte de les 2 fins a 2:45 en directe a Ràdio Falset. I abans d'acabar us recordarem que la setmana que ve tastarem en directe les Sentius, ja ho sabeu, les Sentius, la setmana que ve aquí als 100 anys fent vi.